13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'últim 13 de l'any. 4 temporades i 89 programes. 13, on repassem l'actualitat dels esports de fons, com el ciclisme en totes les seves modalitats, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running. Aquí, a 13, hi cabem tots, els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220 amb un dorsal al davant, els que fan anar una e-bike, els que ho fan tot xino-xano i els que es motiven fent petar tots els coms i els que senzillament gaudeixen de notar l'aire a la cara tot fent una mica d'esport. Tots i totes tenen una cosa en comú. Són fons addictes. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no us fa res passar fred al matí, matinar per fer allò que més ens agrada. Psicologia, nutrició, cuina, material, curiositats, reflexions i anècdotes, rutes, protagonistes d'esport amateur i professional. Tots ells són a 13. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. I també subscrivim-vos ara al podcast de Spotify 13. I hem arribat a l'últim 13 d'aquest 2020. 291 dies des del primer confinament. Gràcies a les autocàrregues, a les substitucions, al Swift, al rodet de rulos, al Pallars, a la neu, a l'esquimo, a l'equip de runners i triatletes del We Run Team. Als amics com el Miqui, el Moya, el Joan Pastor. Gràcies al Jordi i al Miquel, al Jordi Van Hevel, al meu germà, al meu pare i a la meva mare. Gràcies a la Patrícia, a l'Estefania i a l'Antonio. Sense ells no seria on sóc ara treballant. Gràcies amb els que estem fent camí. El Moya, l'Ester, el Shepard, l'Isaac, el Miqui, el Santi, el Miquel, el Van Hevel, el Llure, l'Aniol, el Roger i el Gonzalesi, i a tots aquells que feu d'això i d'aquí una casa. Vull aprofitar per recordar-vos que participeu al repte solidari que des de 13 impulsem i recolzem, la Cap d'Any Virtual Race, una acció solidària a la que us animem a que la feu i la feu extensiva a tothom. Un recorregut per allà on vulgueu, de 5 o 10 quilòmetres. Sigueu d'on sigueu, des del 23 de desembre i fins al 31 de gener, podeu moure-us pel taulí, al Parc Hospitalari del Vallès Occidental i de la seva capital, que és el Sabadell. Tot el que porteu serà donat al Consorci Sanitari per Taulí. Per tant, inscriviu-vos-hi. capdanreis.cat, 5 o 10 quilòmetres.
Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària. Mou-te i corre per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i mou-te pel taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdanreis.cat.
I què tindrem avui a 13? Tancarem l'any i quadrarem el balanç. Hi ha esports que es troben entre temporades, però d'altres que ho estan de ple. Triatló, ciclisme de carretera, mountain bike, ciclocross, atletisme, trail running i les curiositats i fricades que ens ha deparat aquesta setmana dels esports de fons. Amb l'equip habitual d'esports de fons addictes, amb les mesures Covid pertinents i des de l'altra banda del telèfon, tindrem el Xavi Palahir, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Adam Goldthorpe i qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota la supervisió tècnica de Roger Benet. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu aquí per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-lo de forma més segura i satisfactòria i perquè sempre en gaudiu i quan ho feu de forma totalment plena. Què tindrem? Tindrem el crac. Si teniu la nevera plena de tàpers i de menjar, si creieu que no sabeu ja què fer, toca aprendre a fer canelons de debò. L'Isaac Partera ens explicarà com fer-ho.
A Cuida't amb l'Anna Jordana, la psicòloga esportiva de 13, que, com bé sabeu, ens està acomiadant l'any amb dues microcàpsules que ens ajudaran molt a fer aquest traspàs vers la temporada següent. Omnibus, amb el Joan Moya, la secció d'aquells i aquelles esportistes de fons que al llarg de la història han establert unes regles diferents de joc, que s'han passat pel folre les normes i que van establir les seves pròpies. I ara, pugeu el volum amb cura. Notareu com comenceu a córrer, a pedalar, o que comenceu a lliscar per damunt la neu amb els esquís. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, esports de fons.
Hola, Aleix, oyentes de 13. Yo soy Adam y hablamos de ciclismo de carretera. Luego hablamos de la última ronda de UCI Cyclocross, el enfrentamiento entre Mathieu van der Poel y Wout van Aert. Pero primero quiero hablar de seguridad. El UCI han anunciado una serie de medidas para evitar los accidentes que hemos visto el año pasado, como en el de Julian Alaphilippe en el Tour de Flandes chocando con un moto, o Fabian Jakobsen en el Tour de Polonia. Jakobsen sigue diciendo, tiene mucha suerte de estar vivo. Hay varias medidas, como la posición de los ciclistas, sobre todo en las bajadas, y dónde deben estar los motos. También incluye mucho foco en la concusión, con mucho énfasis en los conocimientos para los oficiales, para reconocer los sistemas de concusión. Todavía falta mucho detalles, para eso es un paso en la dirección correcta, y la UCI debe ser aplaudido para estas medidas, y yo personalmente espero que el año que viene no habrá tantos caídos peligrosos como en este año. Y ahora, ciclocross, y la segunda ronda de UCI World Tour en Namur, Bélgica. Y la primera vez que los grandes del deporte, Mathieu van der Poel y Wout van Aert, iban a cara a cara. Pero no fue todo para ellos. El joven británico Tom Pitcock intentaba hacer un agua fiestas, para final, Mathieu van der Poel ganó, Wout van Aert segundo y Pitcock tercero. En la carrera de las chicas, Lucinda Brand ganó, segunda Clara Ossington y Denise Benetzema tercero. El Navidad es un tiempo muy importante para los ciclistas, el ciclocross, y no tenemos que esperar mucho. La semana que viene, la tercera ronda y Den Monde, y el día antes, Super Prestige en Zola. Y la Elesh, casi no puedo esperar que viene Papá Noel, pero no es para los regalos, es que falta menos para más ciclocross. Hasta ahora.
I el crac dels fogons és l'Isaac Partera. Avui us explicarem quelcom que no podrà cuinar i menjar al moment, però que forma part del nostre batch cooking particular. Ho cuinarem avui, però el tindrem preparat, avui, amb l'Isaac Partera. Canelons, me'n sortiré?
Doncs avui a 13 tornem a tenir a taula algú, a la taula de 13, mai més ben dit, a taula, algú que sap com molt bé com omplir la taula, com omplir els primers plats, els segons plats i sobretot també els postres, que és l'Isaac Partera, l'Isaac Partera de Pastisseria Sant Marc i de Sant Marc, tot el tema del càtering i tot, i amb qui som molt bons amics i amb qui, gràcies a ell, doncs jo intento cuinar d'una manera més efectiva, més bona, més sana, i sobretot doncs, també una miqueta més civilita i amb més gust. I davant d'això, quin és el repte que li volíem posar avui a l'Isaac? Ja sabem que tots aquests mesos de fred i tot, doncs toca, parlarem d'un plat que és molt nostrat, com podrien ser doncs, els canelons.
Cuidado.
Posem-nos drets i aixequem el barret i diem ole, canelons, i pensem en uns bons canelons. Canelons, hi ha canelons i canelons, no? Hi ha molta gent que fa canelons, moltíssima gent que fa canelons. però el que es tracta és de fer uns bons canelons, no? O sigui, no uns canelons normals. Jo sempre he dit que per què ser mediocre si pot ser perfecte, no?
Sí. Perfecte o bo.
O bo, no? Ah. Sí. Deixem de banda la mediocritat i anem a buscar un bon producte.
Clar, perquè es poden fer canelons dolents, però com tot, amb la cuina també havia...
Bueno, dolents igual no, però sí, saps? Aquell canaló aprofitat que es posa a tindre tot el que sobra, que... Ostres, no sé, jo per exemple, quan vaig fora a dinar...
O sigui, hi havia una cosa que es deia, no demanis mai canelons en un lloc que no coneixes.
Exacte, saps? Jo dic, si vaig fora a dinar, dic, a vegades em venen de gust canelons, però penso, segons el lloc on vaig, igual els demano, igual no, no? Perquè no sé exactament com estan fets aquests canelons. Llavors, la idea és fer el canaló com toca, no?
Vale.
O sigui, com canaló... faria me mare, com fem a Sant Marc.
Els que et faries a casa teva.
Els que fem a Sant Marc, no?
Escolta'm una cosa, llavors, clar, evidentment de canelons, avui en dia pots trobar canelons de xutxes, quasi, segur, pots fer canelons de qualsevol cosa,
sí.
De bolets, de branquillons, del que vulguis.
Sembla que haguem d'inventar el canaló tal. Per exemple, a Sant Marc fem el canaló d'espinacs amb bacallà, fem el canaló de peix i fem el canaló clàssic, no?
Doncs...
Però clar, aquí hi ha gent que ho veig bé, cuidado, però canelons de caça amb bolets, canelons de bosc, canelons de tal... Està bé,
és diversificació, igual que de croquetes podem fer de tot, també.
Exacte, saps?
Doncs, però avui el que volem és, ara aquests mesos de fred, que és un plat que no només és de Nadal, sinó que és un plat de diumenge, els canelons, un plat de festa major, canelons, sí. També... volem, no sé per què parlo en plural, perquè jo sempre et faig fer receptes que quan tinc un neguit de receptes dic, escolta'm, jo crec que aquestes receptes, si jo tinc el neguit, deu haver-hi algú més que també, i si més no, a mi em servirà.
Per tu és important.
Mama, tu no m'escoltes, ja ho sé, però jo intentaré aprendre a fer canelons. Si m'escoltés la meva mare, diria, oi, que bé el meu fill espavilat.
Mama de l'Aleix, escolta'l, que vol aprendre.
Sí, reclamem des d'aquí a tothom que conegui la meva mama que li digui, escolta'l, que està aprenent a cuinar. És un noi de profit. Crescudet, però un noi de profit. Bueno, crescudet amb edat, no, bueno, amb talla no.
Mica,
escolta'm
mica.
Una cosa, vinga, va, canelons de carn, sí. Uns canelons de debò, i el que sí que et demanaria és que fem... Calculem, doncs, això, aviam, clar, som jo i la Misha, però la Misha no menja canelons, però calculem canelons, això, per 4 persones, que ja serien 12 canelons, 15 canelons, això.
Per 4 persones jo calcularia, més o menys, uns... sí, home, 12 potser és una mica poc, perquè si tu i jo quedéssim, jo em menjaria 4 o 5,
clar,
un,
sí.
Tu te menjaries 2 o 3, perquè menges com un mosquit.
No, depèn del dia,
depèn del dia.
Clar, perquè a vegades quan quedem un dissabte per dinar, que vinc a casa teva i fas el menjar, dius, hòstia, sí, fem aquelles paelles, que llavors dius, no, ja m'ho creu, i dic, no, mengem.
I t'acabes la paella, que jo ja estic tip, i, bueno, sí, d'acord, doncs comptem, va, anem a comptar, allò, perquè no falti.
16.
No? 16.
Va, sí? Doncs anem a fer les proporcions,
sí.
Per 16 canelons. No, és a dir, que seria una safata que hi càpiga al forn, no, això?
Llavors jo seria en 18, no? Jo faria una safata de 12 i una de 6. 18,
bueno, jo espero...
Però...
No m'hagi de comprar safates, eh? No. Que no comencem amb el merchandising aquest de cuina, que llavors se m'acumula la feina.
No, perquè són aquestes d'alumini, que la pots trobar tot arreu.
Eh? Home, però de vidre, que així és més sostenible que l'alumini.
Sí, és clar, és veritat.
És veritat, pensem en això, també.
Estem amb el tema de sostenibilitat.
Sí.
Doncs llavors hem de buscar una safata...
Però jo crec que en tinc d'aquestes també, d'aquells que ens patrocino, però la secció de cuina, el senyor Ikea.
Si no, en tinc jo una i ja te la deixaré. Mira, la cosa és...
Què agafem? Va.
No podem posar, o sigui, que, a l'igual que en pastisseria, i perdó, no vull ser mal educat ni mal parlat, però som una mica toca collons amb el tema de les receptes, no?
No, es diu toca testicles, toca escrots.
Sí. doncs som una mica així, perquè tot va mesurat amb grams i tot té una recepta perfecta, no? En cuina, el que passa és que ho pots arribar a un nivell d'equitativitat de pastisseria, però és més difícil, no?
Però clar, el que em passa és que jo, que sóc una mica berro, saps? Em perdó dels berros,
sí.
Però clar, jo necessito que em diguis una miqueta, escolta, vés a comprar tanta carn, vés a comprar tants pebrots i tanta ceba.
D'acord, sí. Doncs farem això. Agafarem una safata per posar al forn de casa.
Vale.
En aquesta safata farem un rostit.
Vale.
Anirà tot junt.
Rostit. I què? Què és un rostit? Com es fa un rostit?
Un rostit, molt fàcil. Engeguem el forn, o precalentem, 180-220 graus, 180-220. Clar, dius, hòstia, hi ha una diferència de graus. Dic, sí, però és que no tots els forns de casa funcionen igual. I els dels mostats dels forns no tots funcionen igual. Llavors...
També ho és dels que fa crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Cadascú coneix el seu forn. Llavors, en el que seria la safata del forn, aquí posarem carn, no? En el cas que jo faria uns bons canelons, posaria pollastre.
Sí.
Posaria estofat de vedella.
Carn d'estofat de vedella.
Sí, carn d'estofat de vedella. I posaria carn magra de porc.
Vale, tot això ho puc comprar a la carnisseria?
Sí.
I quants grams n'hi dic de cada?
Llavors, jo faria, si han de ser... Cas que ara aproximadament no t'ho puc dir, però...
Clar, tu tens les proporcions per fer-ne 800.000.
Doncs fem uns quants. Doncs jo potser faria 300 grams d'estofat de vedella, 300 grams de carn magra de porc i potser faria una cosa de pollastre o mig pollastre.
Mig pollastre.
Vale?
Vale. I si posa alguna ceba, llorer, merdes d'aquestes... Perdó, merdes, vull dir, cosetes.
Sí. Perdó. Perdó, es nota que no cuines.
Sí.
Jo aquí faria... Aquí posaríem... S'ha de posar ceba, tomàquet, pastanaga, s'ha de posar all, llaurer, pebre, sal.
Vale.
A mitja cocció...
Oli no.
Sí, home, oli sí.
Ah, val.
Oli verge extra d'oliva, vale. Sempre. Vale. Llavors a mitja cocció posaríem que sobre la proporció de ceba, tomàquet, pastanaga i de més, doncs cadascú ha de ser una mica hàbil en dir, doncs, vull que porti més verdures o vull que porti menys.
Li poso una ceba grossa, li poso dos pastanagues, unes fulles de llorer, alls, també m'has dit?
Alls?
Sí?
Sí, però jo aquí posaria potser 3-4 alls.
Vale, perfecte. És que és perquè jo per tenir-ho clar, per muntar-me allà la foto i fer a l'Instagram la foto i dir
vale.
Soc un supercocinero, muchacho.
Sí, però no tens la màquina de picar.
No.
Jo posaria 3 alls màxim, una ceba però que no fos molt gruixuda, 3 pastanagues igual serien... Sí, estaria bé.
Vale.
Un parell de tomàquets.
Vale. Tomàquets com de madurs.
Sí, un tomàquet més o menys acostuma a pesar uns 75 grams. Doncs
150 grams de
tomàquet. Poses dos tomàquets. Una fulla de llorer, bueno, com ho vulguis aromatitzar, perquè clar, hi ha gent que diu no, jo vull un romaní, no, jo vull els aromes, però
deixem-nos dir. Si n'he fet mai canelons,
aquí em
semblarà aromàtic, em semblarà aromàtic tot fantàstic.
Vale? Llavors, fem el rostit, el deixem allà, això triga, eh?
Quanta estona?
Jo crec que estarà entre 2 hores i mitja al forn, tranquil·lament.
Vale.
Llavors, abans de retirar-ho, hem de posar una mica de vi blanc.
Vale.
Prap. El vi blanc agafarà, que pues, tornarà a hidratar la carn i donarà aquest gustet. Hem de fer evaporar l'alcohol perquè no quedi i donarà aquest gustillo un xachipiruli. I ja està, no? Vale. Traiem la carn, no? Quan ja s'ha estret la carn, agafem, desossem el pollastre, no? La pell no la volem.
Vale.
No volem la pell de pollastre, no ens agrada. Sí, ens agrada la pell de pollastre per coure'l, perquè la pell deixa anar aquest, és com l'ànec, deixa anar aquest greix, no? Que ni molt menys com l'ànec, però deixa anar aquest greix, però la pell la traiem, no la volem dintre la carn.
Perfecte.
Eh? Sí, volem una carn, a ser possible, amb el mínim de greix possible.
D'acord.
Vale? Que no estigui saturada, perquè després el rostit tampoc no pot ser molt fort, ni molt passat, perquè després el canelo torna. Mm. O sigui, a mi m'ha passat que menjar canelons que molt bons a instància, o sigui, te'ls menges en un moment i dius, hòstia, collons, que bons que són.
Però llavors tota la tarda t'estàs recordant que has menjat.
Exacte. Llavors, lo interessant és que un rostit sigui un rostit suau, no? Perquè te'ls menges i diguis...
Aquesta cansa de salar tot, aquesta?
Sí, una mica sal i pebre.
Vale, no? Perfecte.
Bueno, com tot, eh? Peix sí. Carn, tot, vale. Això ja són coses bàsiques.
Vale. Bueno, bàsiques.
Bueno, sí.
Bàsiques per qui en sap.
Bueno, sí.
Jo sí que sóc bàsic amb això.
Però veus, ho has preguntat.
Sí, sí.
Eh? Llavors, desossem el pollastre, no traiem la pell, no volem el greix. O sigui, diguem que vale. quan posem a fer el rostit, també una mica d'oli, però una mica d'oli. Saps vale. allò que dius...
Val.
Tenim tota la carn feta, no? Sobretot, oients, mínim de greix possible. Vale? I després l'hem de picar. S'ha de picar.
Jo tinc aquella batidora per fer els batuts, recuperadors, és l'única cosa que sap més a la batidora. Potser amb això no vols dir que ja no podré triturar la carn?
No.
Perquè picadora de carn no en tinc jo.
No en tens. Els meus pares, quan van obrir el negoci, van començar a fer canelons. I van començar a picar la carn, cuidado, mira el que et dic, és una animalada. Van començar a picar la carn amb la picadora Molinex 1, 2, 3. 1, 2, 3, saps?
Sí, allà, tic, tic, tic.
I la piquem allà, però clar, d'allà surten 100 grams de carn. O sigui, imagina't tu la de picades que havien de fer per poder...
No dormien per picar la carn.
Exacte. Llavors vam comprar una picadora d'aquestes semi-industrial, no? És una picadora que tu la poses a la cara, tal. Que avui les trobes a la ferreteria, les trobes a tot arreu, inclús n'hi ha que són manuals, i tu passes la carn i la piques, no?
Però m'estàs dient que m'hauré de comprar una picadora per fer...
T'hauràs de comprar una màquina d'embotir, sí.
Ah, sí?
Sí. Per anar bé, sí. Una màquina que extorsiona la carn, després posa una cuchilla i surt la carn ja picada. Grau 2, grau 3, grau 4. O sigui, hi ha diverses sortides.
Això va en sèrio, no?
Sí. T'estic parlant tècnicament.
Llavors
deien que a la sortida de la picadora hi ha una espècie com si fos de platina amb uns forats. Hi ha platina amb més forats i menys forats. Llavors cadascú pica la carn segons el que considera que ha d'estar picada. No? Llavors nosaltres considerem que la piquem a 4, no? Perquè és com ens agrada el canaló. El nostre canaló, doncs, senyors, canaló de Sant Marc m'ha picat el 4.
Vale.
Punto pelota. I aquí picant el 6, el 7, el 8, el 4.
Vale.
És el nostre canaló. Tu a casa teva ho piques com vols, vale?
Sí, clar, m'hauré de comprar la màquina i em sembla que me n'enfotrà, ja està.
No, que són 20 euros o 20...
Val.
No, tal. No passa res. Piques la carn. Un cop la t'has picat, és la carn picada. Llavors... Jo el que faria seria...
Digue'm una cosa, si quan un dia vull fer lasanya, aquesta màquina també em servirà per fer la carn?
Si vols fer lasanya, et podria servir, però pel meu gust la carn seria massa picada. O sigui, jo la lasanya...
No, és per donar-li... Per amortitzar la màquina, eh?
No, la màquina aquesta et podria servir...
Per fer croquetes.
O, sí, no, o per fer farcits d'algun tipus de pasta, o per fer...
Això també m'ensenyaràs un dia, com a fer pasta i a farcir-la?
Sí, tinc una màquina de pasta, després si vols te l'ensenyo.
Ostres.
Doncs per fer algun tipus de farcit, perquè això pica la carn, la pica. La lasanya, almenys a mi la lasanya m'agrada que la carn estigui com dissolta, no? Que la puguis com...
És a dir, que si vull fer canelons necessito la màquina de picar al 4.
Vale, sí,
vinga.
Vale? D'acord.
Triturem la carn amb el 4.
Triturem la carn. Llavors, diguéssim, aquesta carn l'únic que té serà una mica d'oli, molt poc oli, oients, sí. Molt poc oli. Tindrà la carn i tindrà tot el tema del rostit de les verduretes. Aquelles,
sí.
Doncs jo aquí l'hidrato, no? Vale. Que això poca gent ho fa, jo l'hidrato. Agafo nata, del 35%, no del súper, del 35%, el súper té un 14%, o té un 12%, o té un 3%, un 8%. Llavors...
Pot ser nata sense lactosa, per si algú té...
Sí, exacte, sí, això no hi ha problema.
I no es podria fer servir com llet de coco o alguna cosa aquesta, per si hi ha algú que és com super d'això dels... Ho dic per si hi ha algú que sí. És com un purista.
Però
clar, si hi ha un purista, vegano... A més, no estem a vegano, sí. Estamos en invierno.
Exacte.
Estamos en invierno. Si fem canelons, sí. Escolta'm,
I tu,
mengeu hummus i pastanaga crua...
Tu m'has convidat a venir als estudis perquè t'expliqui com fer un canaló...
Un canaló de Nadal.
De Nadal. No com fer un canaló vegano, si vols, després en parlem de veganos, però, sí. Però tu m'has dit, Isaac, vine i explica com fer un canaló.
Sí.
Jo vinc i t'explico
com fer un canaló. Nata del 35%.
Hòstia, nata, que si hi ha problema de lactosa ja ho arreglarem, però nata, del 35%,
sí.
35% de matèria grassa. Llavors, amb una mica, un xic, una xiquinina, sí. Petita, hidratem la carn.
Vale.
I llavors, a partir d'aquí... Doncs,
fem tota
doncs,
una massa amb això.
Segons com ens hagi quedat aquesta massa de carn, la hidratem, no?, amb la nata, fins que creiem nosaltres...
Que hauria de quedar? Com hauria estat? Hauria algun input que jo pugui...
Input seria que tu la poses en una màniga, no?, i la puguis rajar. O sigui, puguis... Clar, no has el canaló...
Però que sigui una miqueta tifeta, no que sigui líquid.
No, líquida no.
Tampoc sigui densa, que sigui com per fer encimentar la paret.
Exacte.
Vale, llavors, vale.
S'hauria de buscar...
Ni encimentar la paret, ni
no,
puré.
No, o sigui, vale. o sigui, no arribaria a ser una carn picada que tu la pots fer una boleta,
vale.
Ni arribaria a ser una carn picada que
s'aguanta sota. Vale.
Llavors, hauria de ser un entremig dels dos, no?
Vale, pues o sigui, bueno, aquí hauré de deixar jo el libre albedrío de la nata.
Exacte.
Vale.
Ni pilota, ni tal. Llavors,
vale.
Fer un s'haurà de retocar la sal, no?
Vale.
Provem la carn.
Vale.
Ara s'ha de sal, fantàstic. Pues, llavors ja fem el canaló. Bullim la pasta.
Sí. Algun truc per bullir aquelles pastes de canelons, aquelles típiques que allò que hi ha un dibuix, un pau dibuixat.
Són els quadrats. Jo recomano comprar la pasta que estigui seca, que no estigui precuinada.
Vale, perfecte.
Perquè hi ha dos tipus de pasta, la precuinada, el que té és que és més ràpida, però al final el que està és cuinada i deshidratada, o sigui, diguem que hem fet la pasta, l'hem secat, l'hem cuinat, l'hem deshidratat i després la tornem a hidratar.
Uf. Pasta d'aquesta que ve com seca,
se'n fa molt pesat.
Es fica a bullir en una olla.
Exacte, sa. Estiren totes les làmines amb una olla, no sé, la proporció a litro d'aigua per 5 grams de sal i després li posem uns, també uns 5-10 grams d'oli per litre d'aigua i allà està bullint. Perquè és important tirar-hi oli a l'aigua perquè la pasta no s'enganxi.
Vale, vale.
Trigarà a bullir entre uns 12-15 minuts i 12, no? Fem 12. Hi ha gent que estira i fa 15. No fem 12, així la pasta queda com més al dente, no? Es treu la pasta, se refreda, s'estira la pasta sobre la taula, on posem uns... Bueno, tenim uns llençols, anem a dir llençols, no són llençols, però són com llençols, i posem la pasta allà, pa, 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 pa. Llavors, a sobre de cada canaló, li posem la quantitat que volem farcir. S'enrotllen i a la safata.
A la safata, i ja només ens queda fer la bechamel i punto.
I bechamel i punto, exacte, sí. I t'haig de dir que quan jo enrotllo, me'n menjo uns quants de crus.
Clar, perquè la carn ja està feta, la pasta està cuita, feta,
llavors,
i només queda fer la bechamel.
Oh, m'encanta. Saps quan fas el canaló i fas... Oh, pam, que dius, hòstia, no tindràs d'esmorzar. I et fos esmorzar.
Llavors, ràpid, la bechamel, la manera ràpida de fer la bechamel, va.
És molt ràpida. Bechamel és mantega, farina i llet.
Vale.
No pot res més, una mica de sal, pebre, si vols posar una miqueta de
nou moscada,
de nou moscada.
Sí.
O els aromes els que vulguis. La nou moscada es posa perquè és un aroma que diu que porta la xamela, però la pots posar-hi com si vols fer el curri, la vols fer el pebre, la vols fer... és igual.
Perfecte.
La proporció, clar, la proporció que tinc jo és gran, ja ho dic. Serien 50 grams
de safata, clar. Sí. Tenim aquí ara els 16 canelons aquests que hem fet.
50 grams de mantega.
Es posa primer la mantega. Això em recordo quan la meva mare m'ho feia fer.
Sí.
Mama, veus com t'escoltava? Encara que tu no m'escoltis ara, jo sí que t'escoltava. ficava el pot, ficava la mantega a desfer, i quan es desfeia la mantega i tirava la farina.
Cert.
I llavors es feia com una piloteta,
sí.
I llavors em feia tirar la llet i va treuant allà.
Exacte.
No passava en pímer ni res. No, a no ser que ens quedessin grumolls, que llavors ho trituràvem.
És molt raro.
Això està bé, la proporció?
Està bé.
Quina és la proporció, però, de mantega, farina i llet?
La proporció perfecta serien 50 de mantega,
sí.
Serien 50 de farina,
sí.
I serien 200 de llet.
Vale, perfecte.
Llavors, segons quedi més espessa, perquè clar, segons la bulls més o la bulls menys, la farina la hidrates. Exacte. Sí. Llavors, si veus que falta més llet, li poses més llet, sal, tal, i la vas diluint al punt que tu vols.
Recobrim canelons.
Recobrim canelons, formatge ratllat.
Sí? No? Quin formatge recomanes?
Jo recomanaria un bon emmental.
Vale.
I després...
Emmental, això?
Emmental?
Emmental
o una distracció? Una distracció.
Emmental o emmental? Emmentalista és una sèrie molt boníssima.
Posa't sèrie, sisplau, que estem parlant d'una cosa molt sèrie.
Sí. Al forn.
Exacte. No, perquè m'has despistat.
El formatge emmental.
Fas perdre.
Emmental, estic.
Llavors, un cop tenim tota la safata coberta de formatge ratllat, llavors, en diversos punts de la safata hem de posar un rol de mantega.
Exacte. En màgic.
Posem un rol... En màgic.
Sí.
Posem un puntet de mantega
i al forn.
Exacte.
I a gaudir de canelons.
I després ja està, tot
fet. Ostres, Isaac, ja el tenim.
Ja està.
Vinga, nois, escolta'm, nois i noies, doncs ja ho sabeu. Canelons a la Sant Marc, però canelons de dia de festa, canelons de dia Nadal, canelons per quan vulguem. I a més l'avantatge això és que els pots congelar i els pots emplatar i ficar al forn el dia que vulguis.
Clar, lo...
És plat ideal pel que se'n va a fer activitat, que se'n va en bici, que va a córrer, que se'n va a esquiar, que se'n va a fer esquimo, el que sigui.
I té la safata de Nadal, arriba a casa, el que deia abans, s'ha de dutxar, doncs en jugo un forn. Poso els canelons, me'n vaig a dutxar, quan vaig sortir fets...
I fantàstico.
Sí.
Molt bé.
Listos.
Isaac, som-hi. Adelante, ja t'ensenyaré. Vinga. Fins la propera, Isaac. Ah. Gràcies.
L'Anna Jordana és castellera, però també és la nostra psicòloga esportiva. Avui ve a Cuida't per concloure la feina que ens va portar la setmana passada.
Hola a tothom, espero que tots estigueu molt i molt bé. I tant de bo algú s'hagi animat a aplicar la pràctica imaginada després de que vam parlar d'aquesta tècnica en l'últim programa. Bé, en el programa d'avui parlarem de les rutines. Jo com a psicòloga de l'esport, quan tinc poc temps de treballar amb algú o quan simplement amics o amigues em demanen algun tipus de consell així ràpid, el que m'agrada preguntar, així cap al principi, és quines són les seves rutines prèvies a un dia important, ja sigui un entrenament, una competició. A vegades la gent la reconeix fàcilment, però altres vegades no hi ha cap tipus de rutina o simplement, com mai s'han parat a pensar en això, no els és fàcil saber identificar-les. Les psicòlogues de l'esport ens enfoquem molt en intentar que els esportistes, les esportistes, controlin allò que és controlable, que només s'enfoquin en això i no en el que no ho és. Bé, nosaltres també ho intentem amb la nostra feina, intentem que amb la pràctica, amb el treball psicològic, es puguin arribar a controlar aspectes cognitius, emocionals, conductuals, només els que són controlables. Els resultats esportius, com rendeixen els oponents, per exemple, això no és controlable. I moltes vegades els esportistes s'enfoquen en això, perdent molta energia mental pel camí. Però bé, centrant-nos en el tema d'avui, per mi les rutines són un punt essencial de l'activitat de rendiment, ja sigui en esport, en el món acadèmic abans de fer un examen, per exemple, o en el món laboral, no? Depèn de la feina que tinguis, si has de fer una xerrada important davant de diverses persones. I què són aquestes rutines? Les podem definir com una seqüència sistemàtica d'accions físiques i psicològiques que es posen en pràctica abans, durant i després d'una cursa, per exemple. Serveixen per desenvolupar una mentalitat, un estat psicològic i físic que ens prepari mentalment i fisiològicament per una determinada situació. És a dir, ens ajuda a crear situacions idònies per aconseguir que ens sentim preparats. Però com deia al principi, sempre tenint en compte que siguin coses controlables. No podem arribar a controlar, per exemple, si el dia de la cursa plou, fa humitat o fa un sol que ens ofega. Vale? Llavors, un exercici que apliquem moltes vegades amb els esportistes és que desglossin en un full, en una taula, no ens la podem dibuixar, moments que consideren claus. Per exemple, la nit abans, el matí en qüestió, durant el desplaçament cap a la cursa, a l'arribada, just abans de començar. Vale, un cop que tenim identificats aquests punts temporals, cal definir les rutines que ens permetrà saber què cal fer per sentir aquest control de la situació que dèiem, per sentir-nos còmodes en aquella situació. Abans de seguir, però, deixeu-me que faci un apunt. Vale? Perquè cal diferenciar el que són les rutines del que són rituals. Els rituals són aquells que estan basats en supersticions, en accions que es porten a terme, però que no tenen res de relació amb el rendiment, no tenen relació. Per exemple, m'imagino, no? Un ritual podria ser doncs, llevar-se al matí de la cursa tocant a terra amb el peu dret. O sigui, això no té cap tipus de relació amb el rendiment. O mirar quin tipus de mitjons et poses, ja no sé qui t'estigui oprimint el turmell, no? Però si em poso, no ho sé, aquest tipus de color groc o de color blanc, vale? Aquestes coses que poden ser rituals que creiem que són els que em van bé perquè quan els he portat he guanyat o perquè he rendit de la manera que jo volia i el dia que no me'ls vaig posar, just, no sé, doncs vaig fallar, no? Llavors, això no són rutines, això són rituals i estan basats en la superstició. Vale, tornant a les rutines, sí? Podem imaginar-ne macro o micro. Les macro serien aquestes de preparació més global, no? De totes les hores anteriors a la competició. Què sopo la nit anterior, per exemple, rutina bueno, doncs d'assenyalar coses que vull fer i coses que no vull fer. Per exemple, doncs si tinc una cursa, ostres, doncs no beure alcohol, no anar a prendre una birra doncs amb els amics abans de sopar, anar a dormir d'hora i amb el temps suficient per haver fet prèviament la digestió abans de portar-te al llit, per exemple. Vale? Són com aquestes coses més globals. I les rutines micro poden ser coses més específiques. Per exemple, em poso la barreta energètica, la butxaca dreta del pantaló, així quan la necessitin al moment X de la cursa, doncs la tindré a mà i amb millor moviment, ja que sóc dretana, no ho sé, per exemple. Tot això és molt personal. Potser no us sentiu identificats amb aquests exemples o inclús us semblen ridículs, no? Perquè cal un treball individual i personal previ. Important també de les rutines. No les posem en pràctica el dia clau. O sigui, les rutines es poden treballar temps enrere, igual que treballes la tècnica, igual que treballes el fondo, igual que treballes... Sí? O sigui, no canviarem coses en el moment més clau de la temporada o en una cursa que ens seguim-li, no? Molt important, un entrenament que sigui rellevant per alguna cosa. No. Si, per exemple, el mes de gener doncs no tenim cap tipus de situacions així molt rellevants, és el moment de començar a tenir aquestes rutines, de començar a definir-les, de veure quines coses ens van bé, quines coses ens van malament, i d'anar, no, moldejant i adaptant perquè al final acabem trobant el que ens va millor. Bé, doncs us proposo que intenteu crear la vostra pròpia taula i que, si us animeu, intenteu desglossar-la per quines coses fer en nivell d'accions físiques, com anar a dormir d'hora, i quines coses més mentals, psicològiques, podeu fer. Per exemple, la nit abans, aplicar la pràctica imaginada, no?, que vam comentar en el programa anterior, i que decidiu si voleu treballar rutines macro, més generals, o micro, doncs, més específiques. I ara, quins beneficis, la part científica, no? Quins beneficis ens diu l'evidència científica que tenen les rutines? Les persones que les identifiquen, vale? S'ha demostrat que, bueno, les que les identifiquen, les que les treballen i les que posen en pràctica, estan més preparades per rendir adequadament. Els ajuda a aconseguir l'activació adequada per rendir i centrar l'atenció en els elements rellevants, com per exemple, a l'arribar al lloc on se celebrarà una cursa, és diferent voler-la córrer per passar-ho bé, no? per fer una activitat esportiva amb els amics, de manera amateur, que voler rendir el millor possible per quedar en una posició de rendiment en la millor possible, no? Llavors, el tipus de concentració haurà de ser diferent, igual que ho és l'objectiu. I potser trobar-se amb els amics, xerrar, si volem intentar rendir al màxim, no ens és favorable a nosaltres, no? És molt individual, això. I potser ho hem de fer millor a l'acabar la cursa, i no just abans de començar. Més beneficis específics, segons l'evidència científica. Ens fa sentir en control, centrats en el que s'ha de fer, en desenvolupar un pla d'acció i en reduir l'estrès. Doncs res, espero que l'exercici que us he plantejat us pugui ajudar en alguna situació de rendiment, en alguna cursa, a nivell acadèmic, laboral, que dèiem, no? Just al principi. És de les coses que intento treballar, com deia, de les coses que abans treballo amb els esportistes. És una manera d'obtenir molta informació de la persona, no? No us sembla? De què fa, què li dona importància... I res, crec que no ho havia fet fins ara, però faré una mica de propaganda. Podeu seguir a Twitter el compte del grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, al qual pertanyo. És el grup d'estudis en psicologia de l'esport. El compte és @gpuab, G-P-U-A-B, G-E-P-E-U-A-B. I allà anem informant de xerrades, de nous articles científics, de tots els avanços que es van fer del treball que fem amb els i les esportistes. I a mi em podeu seguir posant @AnnaJordana amb dues as al final. Espero que us hagi resultat interessant la secció d'avui, i si a més algú li ha resultat útil, doncs jo estaré molt contenta. Moltes gràcies i fins aviat.
El món dels esports de fons està ple de personatges que han aconseguit grans gestes, gestes increïbles i de vegades gestes que s'han assolit amb un particular modus operandi. En Joan Moya il·lumina aquests noms perquè en coneixem la seva veritable història, però també ens explicarà la història d'aquesta nova secció, Omnibus amb Joan Moya.
Quan fa uns dies estàvem amb el Joan Moya, i em va dir, escolta'm, Aleix, ja tinc la secció i tinc clara com es diu. Em va dir el nom i em va deixar frapat. I no vull parlar en tercera persona perquè, Joan, ets aquí al meu costat.
Hola, Aleix, com estem?
Doncs, escolta'm una cosa, ja tens la teva secció i es diu Omnibus, i Omnibus no seria en plan a dónde vas amb un altre, amb jerga, sinó que seria Omnibus de... no com la llei aquella típica que regulava els parcs.
Clar, hi ha aquella llei, no?, que estipula, doncs...
l'any 2003, com... els usos dels espais naturals.
Ah, això mateix.
A nivell dels recursos hidrogràfics,
etcètera.
De l'ús de les persones i la circulació de vehicles i d'individus. Però dius que es diu... Omnibus, amb baixa d'omni, com d'UFO, i de bus,
com de fenomen paranormal.
Sí, i de bus...
On vas? On
sí,
te vas?
No de got, el recipient. No. Clar. Escolta'm una cosa, però tot i això, crec que sí que té alguna cosa a veure amb la llei Omnibus.
Sí, certament.
Però no has volgut que algú demanés copyright.
No, que ningú se senti ofès, ni ofès, que no volem ferir els sentiments de ningú, al contrari, aquí volem que tots participem de forma lúdica i festiva. Doncs
I no farem mofa i befa de ningú.
Perfectament, tens tota la raó.
Però escolta'm una cosa, crec que és important que la gent ha de saber d'aquesta secció de què anirà, i a part que sàpiguen que potser escoltaran coses que els fraparan.
Sí, jo he pensat que puc portar doncs, aquell testimoni, no? Aviam, els esportistes tots tenim uns valors, tenim una... Bueno, complim doncs, amb les regles, no? Aquells esportistes que al llarg de la seva història doncs, poden haver fet moltes proeses.
Han fet grans gestes.
Grans gestes.
És a dir, tu portaràs esportistes que han fet grans gestes.
Sí, però potser però... no les que estem acostumades a escoltar en aquest programa.
Però, aviam, són esportistes de fons.
Són esportistes, sí, que compleixen el perfil d'aquest programa i són, doncs, figures doncs, que possiblement...
Que han fet algunes, gestes remarcables.
Sí, algunes d'elles, doncs, està en la memòria de tots, recent o passada. Algun, evidentment, no coneixerà ningú, però no per això li traurem més mèrit al fet.
Però aquests esportistes que han passat... és a dir, que han fet història.
Sí. Cert.
Aquests esportistes han fet història, però el que cert és que potser aquests esportistes que han fet història tenen una particularitat.
Tenen una petita... Clar, si no ja no seria rellevant. Pot ser que hagin fet història, però més que res el que explicarem és la seva història. Eh? I és curiosa, rellevant, i podríem dir que són esportistes que han fet història pel fet de... complir les seves pròpies normes en l'esport en qüestió.
Escolta'm, m'estàs dient que serà una secció d'esportistes una miqueta, com diria el nostre amic Germán, que fan ganyifetes?
Fan ganyifetes?
Esportistes ganyifetes. Molt bé. Però escolta'm una cosa, aviam. Ara explica'm per què Omnibus. Perquè crec que aquí aquesta anècdota, bueno, jo també hi era, però clar,
sí.
Si m'ho expliques a mi mateix, com que ja ho sé, es tractaria que algú més poder-ho compartir.
Sí.
Explica'm d'on surt el nom d'aquesta secció.
Va, us ho explicarem. Bé, ens hem de posar en situació.
Querem remarcar que qualsevol persona que se sienta al·ludida no este programa da razón de ello.
Sí, qualsevol parecido con la realitat és mera coincidència. Doncs bé, això ens hem de situar. Ens hem de situar un matí de desembre.
Un matí de desembre, és a dir, no fa gaire.
No fa gaire, fred...
Fred.
Humitat al bosc.
Un dissabte, potser.
Un dissabte.
Podria ser un dissabte. De fet, era un dissabte.
Correcte.
Era un dissabte, al matí.
Al matí, in the morning.
Sí, in the morning. I què? On érem?
Doncs estàvem en un corriolet, ens acabàvem de ficar en un corriolet, doncs així, estretet, amb moltes branques, que amb els manillars que es posen ara a les bicicletes, recoi. Sí. Recoi.
Que li posen... Dius, escolta'm, vale que em val diners, sí, però podria fer-lo més petit i no,
sí.
I no em queixaria.
Això mateix.
No em queixaria. I vinga, no, és que tiene que ser una 29, eh?
Sí, i a més, travessat, eh? Travessat. Que no la foten així recta, no, travessat.
Home, anar amb el manillar recte seria difícil, eh? Home, et podies empitonar.
També.
Manolete.
Així segur que no caus a la bicicleta.
Així segur que no caus, clar. Sí.
O també podíem fer, no sé, les branques, fotre-les una mica més ordenades, que tenen la mania de fotre els boscos de qualsevol manera.
Clar, els jardiners dels boscos treballen? Potser, amb la gent que li falta feina?
A vegades no ho sembla, eh?
Diputació de Barcelona, com ho tenim, això?
Sisplau, fem una crida.
Sí, Omnibus és d'això, no?
Omnibus, correcte, sí, de la Diputació. Sí, 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 sí.
Bueno, de la Diputació dels Espais Naturals.
Ah, això mateix.
Que n'hi ha fora de la Diputació. Hi ha món, fora de Barcelona hi ha món.
És correcte.
Sí. El confinament perimetral comarcal municipal ens el sabem ja.
I tant.
Bueno, de fet, sí, estàvem en un corriol, amb els manillars amples, molt bé.
Sí.
I què va passar?
De cop, anàvem circulant lliurement per l'espai boscós.
Amb velocitat sumament lenta,
moderada,
tot
moderada,
no, moderada, clar, moderada. Ui, que és moderada per tu, ui, és que van com a locos estos jóvenes, eh? Van com
clar,
a locos.
Tot això és molt relatiu.
No, però estàvem parats.
Estàvem, sí.
Vull
sí,
dir que
sí.
No circulàvem, els de moderada, no. Estàvem parats.
Vam, quan vam començar el corriolet, hi havia unes noies
sí.
que ens van dir, bon dia, bon vam dia. Estar xerrant,
clar,
i què,
la com gent, anem? La gent quan te la trobes per la muntanya,
saluda.
Hi ha gent que no.
No. Bé, hi ha gent, bueno, va, no t'avancis. No t'avancis,
no
sisplau.
No facis spoiler.
Doncs bé, vam entrar al corriolet i bueno, vam començar a circular. De cop vam advertir unes presències que es dirigien cap a nosaltres. On n'hi vas? On n'hi vas?
Eren trobades a la tercera fase? No.
A la tercera fase? No sé.
Eren tres.
No sé a quina fase de desescalada estem, però eren tres persones.
Eren tres persones.
Correcte.
I no sabem a quina fase de desenvolupament estaven.
Bé, ara aquí has estat una mica faltant, eh?
No, bueno, no sé, podien ser més altres, més...
No, ah, no, sí,
no recordo
sí, sí.
Quina edat estaven, si eren joves, grans, si ja... No sé quina crisàlida, les crisàlides tenen una època, hi ha els capolls, hi ha les papallones, no sé en quina fase estaven, però eren homínids.
Sí, sí, serien l'oruga, perquè ni volaven ni estaven... O sigui, es desplaçaven.
Cap a nosaltres.
Bé, doncs... Vam fer una paradeta, ens vam arraconar...
És a dir, vam ser cívics.
Sí, vam ser... Bueno, com no pot ser
d'altra
manera...
Jo t'ho pregunto en plan, vam ser cívics?
Sí, sí
vam ser cívics. Vam ser cívics.
Tu què creus, que sí o que no?
Que sí.
Jo també. Vam parar, ens vam apartar, sobretot els manillars, els vam també apartar, perquè si no allò és com una reina.
S'ha de conviure.
Correcte, correcte. I llavors, doncs esperàvem un... Bon dia!
Bon dia! I què et van dir? Què va passar?
Es poden dir paraulotes a la ràdio?
Podem suavitzar-les. Primer de tot, ens vam sentir increpats. Ens van increpar.
Ens van increpar, que ens van dir, on teneu?
On teneu?
On teneu, home?
Ens van dir, persones de mentalitat d'extrema dreta i de
nacionalitat concreta.
De nacionalitat concreta. Ens van dir, feixistes espanyols.
Feixistes espanyols, que jo vaig pensar...
Clar, dius, escolta'm, anàvem vestits de ciclisme i posava Vox? No.
No.
No, no, no. Portàvem la senyera una estelada? No.
Tampoc.
No, anàvem amb colors fluorescents perquè se'ns vegi.
Sí, sí, i a més no ens havíem manifestat.
I amb roba d'aquesta rapada, com els que porten els ciclistes.
Sí, sí, però es veu
que sí. I no havíem manifestat la nostra ideologia política.
Correcte, per tant, ens van etiquetar.
Clar, i no vam dir què pone tu DNI.
Correcte, res d'això.
Però ens van dir, feixistes espanyols.
Feixistes espanyols.
Aneu a fer de cuerpo.
Aneu
a fer de cuerpo.
Això mateix, clar, aneu a evacuar...
Seria, persones de mentalitat d'extrema dreta, de que pone tu DNI, aneu a fer de cuerpo.
Correcte.
I nosaltres vam fer cara sorpresa.
Sí, vam fer cara sorpresa.
Perquè ja havíem fet de cuerpo,
clar.
Però a casa.
Sí.
No,
sí,
allà.
No, clar, en bici s'ha d'anar ja...
Sí, amb tota la feina feta.
Menjat, pixat i cagat, sí que es pot dir la ràdio.
Es pot dir defecar.
Defecar, doncs defecat sí. i orinat.
Sí, miccionat.
Miccionat,
sí.
Miccionat, defecat... menjat i descansat tot,
perfecte,
i tot,
clar.
I anem a clar, que sí. Som persones solvents nosaltres,
sí,
no?
Som persones.
Som persona.
Sí.
Doncs això, doncs ens van proferir aquestes,
sí.
aquests insults perquè era una mica despectiu.
Clar, però per què aquell home ens va dir això?
Perquè
era un home acompanyat de dues persones, que tot s'ha de dir que les altres dues persones potser estaven en una fase de desenvolupament diferent perquè no van dir res.
No, van somriure, ens van mirar amb aquella, amb aquell gest de... Ei,
no li fem cas.
Ni cas, eh?
Ni cas.
Ni cas, que aquest home va esbarat.
Ens va sobtar
molt. Clar, ens cridava...
I ens deia, on n'hi vas? On n'hi vas?
La llei Omnibus, Omnibus, la llei Omnibus, i ens proferia doncs aquests
sí.
aquests qualificatius, no?
Sí.
Que, bueno, que feien referència a nacionalitats
i mentalitats.
Sí,
excloents, xenòfobes i homòfobes. I sí. Nosaltres no seria el nostre cas.
No, i més.
És més, professem un respecte per tots els tipus de mentalitats que no siguin excloents.
Correcte.
Perquè, clar, les mentalitats xenòfobes o homòfobes no serien el sant de la nostra devoció perquè no accepten tota la diversitat del món.
Cert.
Amb la qual cosa, encara que estiguem fent ara mofa i befa d'aquest acte que ens va sorprendre molt, ens vam sentir titllats de quelcom que en cap moment estaríem professant. Però clar, i ens van dir, ens vam trobar amb aquesta persona de caràcter violent quan nosaltres havíem fet una actitud amable de passeu,
sí,
o benvinguts, passeu. Que això és casa vostra si és que hi ha casa d'algú.
Correcte.
I ens van professar aquests menyspreu, aquests aquests improperis. I se'ns va quedar una paraula que era omnibus.
Omnibus.
I d'aquí ve aquesta secció.
Correcte.
I llavors tu ara fas una secció de trileros.
De trileros, sí, de gent potser
que
tria un altre camí, sí, a la vida.
Sí, aquell dia el senyor Omnibus ens va trobar nosaltres, però pel mateix camí que havíem triat nosaltres.
Sí, vam coincidir. Ens trobem en camins, potser en direccions oposades, no? Potser no en la direcció correcta, diguéssim.
I d'aquí tu has fet la teva metàfora de vida i has decidit que Omnibus sigui la secció que parla dels esportistes de fons, que són una mica trileros.
Això mateix, que trien el camí en una altra direcció.
I per fer aquesta veu presentació que estem fent avui, aviam, parla'm de qui ens trobarem i ja, en tot cas, ja la setmana que ve ja parlem ja de personatges. Quins són els que ja ens podríem trobar, personatges que ens podríem trobar per Omnibus?
Bé, no sé si caldria...
Fer spoiler.
Ens el trobem, si de cas, la setmana que ve de sorpresa.
Ah, bueno, doncs com tu vulguis.
Fins aquí el 13 d'avui, 89 entregues d'Esports de Fons Addicció i l'últim 13 de l'any. Un any que el tanquem acompanyat del millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palahir, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, l'Adam Gothorp, amb la col·laboració de l'Isaac Partera, l'Anna Jordana i el Joan Moya, tots ells sota la supervisió tècnica del Roger Benet, el tècnic, el fotògraf, el tot. Recordeu subscriure-vos al podcast de 13, escolteu-nos quan vulgueu i pugueu des de Spotify. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 89 programes. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve, l'any que ve, per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. Recordeu, sigueu d'on sigueu, ja podeu apuntar-vos al repte solidari d'aquestes festes. La Cap d'en Reis Virtual, 5 o 10 quilòmetres on vulgueu, quan vulgueu, per al Parc Taulí de Sabadell. Inscripció gratuïta i tot el donatiu serà íntegrament per al Parc Taulí. I avui, per acomiadar el programa 89, un tema que diu molt del que volem per al 2021. I Want It All, de Queen. Ho volem tot, sí, ho volem tot, ple d'engrunes de felicitat, ple de superació. Ple de resiliència, ple d'optimisme, ple de fons addicció, de projectes, d'abraçades, de petons, de pedalades, de rutes inacabables, de sopars sense rellotge, de somriure sense mascareta, de justícia social, d'igualtat, d'oportunitats, d'un ensenyament públic i de qualitat, de serveis públics eficients i amb recursos, ple de banques ètiques, d'administracions transparents, d'habitatge digne i, sobretot, ple de tots i totes vosaltres fent allò amb el que sou i sigueu feliços. Us espero l'any que ve, d'aquí una setmana. Abriqueu-vos i no deixeu de sentir-vos vius fent allò que més ens agrada, pedalar, córrer i lliscar amb esquís. Estimeu allò que feu i estimeu allò que us envolta. Segur que farem un 2021 millor.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Just an alley. naughty people.